Actual en un nou set de butxaca de 15 minuts fins a 3 quarts de 9. Ara el tu diràs. Bona nit.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dilluns 15 de maig del 2023, el dia que el Barça ha celebrat les lligues masculina i femenina pels carrers de la ciutat de Barcelona.
Les millors sensacions que puguis tindre, no? Poder celebrar un gran títol amb la teva gent, amb la teva afició, jo crec que és molt especial i molt content per això, no? Sé que és la meva última, l'estic gaudint molt i, bueno, doncs, esperem que en un futur, encara que no estigui aquí dins de la Rua, doncs que puguin continuar en fer-la i que aquesta comunió entre els jugadors i l'afició doncs continuï sempre i serà bona senyal.
Se ve que la gente le hace mucha ilusión y a nosotros obviamente también y nada, es muy bonito pasar este tiempo con ellos y tenerlos más cerca que nunca. Creo que durante una temporada es casi imposible estar tan cerca y nada, así es para todo el mundo y que disfruten ellos también.
Nunca había vivido algo así como esto y es una felicidad tremenda y espero que vengan muchas más de estas.
¿Mejor o peor de lo que te imaginabas o igual?
No, mucho mejor.
Molt emocionant, la veritat. Agrair a tota aquesta gent que ha vingut avui a veure els dos equips, el nostre, el masculí també. Bé, és una experiència inoblidable i única. Tots estem al·lucinant una mica i també gaudint del moment, de l'experiència. Estem comentant entre algunes companyes, uah, quanta gent, uah, ens criden els nostres noms, uah, ens envien samarrites. És algo únic, jo crec que mai haguéssim somiat, la veritat. Agraïda al club també per muntar aquesta rua i per fer-nos gaudir d'una experiència més.
Estem molt feliços, però que tenim una part del nostre cap pensant en Eindhoven des de fa ja unes setmanes, des de que ens vam classificar per la final, que els necessitarem com han estat durant tota la temporada i que nosaltres ho donarem tot i més perquè estiguin orgullosos de l'equip.
És un moment que hem d'aprofitar, s'han de celebrar les coses, però hem de pensar que la temporada encara no està acabada, que volem la Champions, que anirem a per totes, que treballarem molt dur per continuar donant-li alegries a l'afició, perquè som els nostres referents.
Són Sergio Busquets, Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo, ja ho diré bé, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas i Jonathan Giraldi, el tècnic del Barça femení. Algunes de les veus que a Barça TV han explicat les sensacions que tenien durant aquesta rua que ha sortit a les 6 del matí de la tarda al Camp Nou, a les 6 de la tarda del Camp Nou, i que ha arribat a les 9 de la nit aproximadament a Arc de Triomf, amb milers i milers de persones pels carrers de Barcelona. Declaracions que han fet a Barça TV a sobre dels autobusos i que han recollit els companys que seguien des de dalt dels autobusos, els companys de la televisió oficial del club, totes les sensacions d'aquests jugadors i de jugadores. Ho han viscut també en directe des de baix, des del carrer, la Marta Ramon i la Laia Coll, que ens han anat explicant durant tota la tarda a l'antena de RAC1. Hola Marta, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola Laia.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, esteu cansades primer de tot, Marta, perquè eren més de 6 quilòmetres, caminant?
Bé, però estem en forma, Pariser, ho hem aguantat bé. Sí que és cert que al final notàvem les cames una mica carregades, però com que estem en forma, ha passat ràpid.
Ah, i tu, Laia?
Es nota el cansament acumulat al llarg de les últimes 24-72 hores, ahir amb la celebració fins a altes hores de la matinada, fent guàrdia al Jaquelén, amb la directiva del Barça, i avui també ha sigut un dia llarg, però tot sigui per viure moments com aquests. Es notava que l'afició teníem moltes ganes de celebrar-ho, veure la il·lusió dels més petits, també dels no tan petits i també dels jugadors amb ganes de celebrar i de les jugadores, que al final era tot just la segona rua en la que participaven. Havien participat a la del 2013, però era una cosa relativament nova per elles, i la veritat és que s'agraeix molt quan pots cobrir coses tan bones com les d'aquestes i palpar des de primera mà la il·lusió i les cares de felicitat de tothom.
Clar, explicava abans que eren, segons la Guàrdia Urbana, 76.000 persones, no?, a la rua. Com ho has viscut tu, Marta? Com veies a la gent després de 4 anys sense guanyar una lliga masculina, després de, sí, pràcticament 4 anys sense fer una rua, no?, amb una pandèmia pel mig? Com has vist la celebració a baix de l'afició?
A mi m'ha fet la sensació, tot i la xifra que ha donat la Guàrdia Urbana, que potser hi havia encara més gent, perquè hi han hagut zones del recorregut que hi havien grans aglomeracions i una autèntica bogeria, molta eufòria, molta emoció. També veia gent plorant, sobretot gent jove, no?, de veure els seus ídols de tan a prop, i he vist molta comunió entre els jugadors, l'staff tècnic i els aficionats, amb molt intercanvi de càntics, de complicitat, de missatges, d'objectes, fins i tot els hi llançaven clavells, els hi llançaven roses, els hi llançaven samarretes perquè els hi signessin, alguns els hi llançaven els telèfons mòbils perquè els jugadors es fessin selfies i després els hi tornaven. Hi havia com molts jocs d'aquests de complicitat entre l'afició i els jugadors, que durant moltes estones no paraven de botar, de saltar amb un dia de partit, que és la gran cançó estrella que a més els posa a saltar de seguida. I després hem vist un Xavi molt, molt entregat a la causa, gaudint molt del moment. L'entrenador del Barça somreia tota l'estona, saludava tota l'estona, a més es fixava en si hi havia gent als balcons, si hi havia gent asseguda dalt de les marquesines de les parades d'autobús, si hi havia nens molt petits que quedaven una mica amagats darrere d'un arbre. Molt detallista de Xavi, no?, fixant-se en cada detall i en tornar tot l'efecte que estaven rebent, que era moltíssim. Ha estat una tarda molt festiva als carrers de Barcelona i molt especial després bé, ho deies tu, després de tant temps sense una rua d'aquestes característiques i després de tant temps sense viure una alegria així, també amb una pandèmia pel mig.
Sí, ha sigut, si la Marta deia que Xavi ha estat una de les persones en l'autocar del masculí més animat, més entregat, que ho ha viscut amb intensitat, de l'autocar del femení et destacaria també l'entrenador Jonathan Giraldez. Des del principi l'he vist que estava molt ocupat, molt preocupat, i al llarg del recorregut, sobretot al principi, que hi havia trams amb menys gent, tenien mini converses amb els aficionats, que els hi demanaven sobretot la Champions, les felicitaven pel títol, pel que estan fent, pel que han aconseguit, i des del principi he vist de Giraldez demanant una bengala juntament amb el seu staff tècnic, i finalment han aconseguit una bengala. Els hi ha costat un bon tros de recorregut, però han acabat aconseguint una bengala que l'han encès a dalt de l'autocar del Barça. Giraldez ha cantat, bueno, ara l'hem escoltat en aquestes declaracions a Barça TV, que pràcticament no tenia veu i no m'estranya, de les jugadores més aclamades del femení, doncs Aitana, Alexia, també Mapi León, de les que més festa han donat també Cata Coll, la segona portera, que ho ha donat absolutament tot. Al final ha acabat a la part de davant de l'autocar, però moltes vivint aquesta experiència nova per elles. De fet, a la rua només hi havien participat Alexia i Marta Torrejón. També és cert que en algun moment he vist l'equip un pèl contingut, jo crec també amb la ment posada en el que li queda encara. El Barça, el masculí, ja ha acabat la temporada, és a dir, queden 4 partits intranscendents, però ja ha fet la feina, i en canvi el femení té el plat gros encara per guanyar, per lluitar, que és la final de la Champions del 3 de juny a Eindhoven. Jo crec que un punt les jugadores tenien la ment posada en Eindhoven, i també l'afició els anava dient: porteu la Champions, porteu la Champions. Al llarg de tot el recorregut la paraula Champions ha sortit moltíssimes i moltíssimes, moltíssimes vegades.
Poca festa per això a dalt dels autobusos, no?, amb el que estem acostumats. Vull dir, a baix sí, ara ho relatàveu, i les jugadores també, celebrant-ho molt, però no hi ha hagut aquelles escenes una mica desbordades, no?, a dalt de l'autocar, ni masculí ni femení. Marta?
Bé, depèn, hi havia estones de tot, eh? Sí que és veritat que en alguns moments estaven així més calmats, però sí que hi havia moments de saltar i de fer trontollar l'autocar, eh? Sobretot amb l'un dia de partit, però també amb el madridista que qui no voti, els més joves potser eren els més entregats, jo que sé, un Pedri o un Gavi, no? Que doncs, era la seva primera lliga, estaven com vivint-ho molt amb tota la... amb tot l'esperit, no? Perquè miressin on miressin veien una gentada de por que no es podien ni imaginar, no? Fa doncs uns mesos, no? Jo crec que sí que hi ha hagut moments, uns punts així més àlgids de molta animació, del de l'autocar que, en fi, no parava de córrer la cervesa, l'estrella d'Am, hi havia llaunes que voleiaven i que fins i tot doncs l'staff tècnic, Xavi al capdavant repartia entre els aficionats i també no enganyarem a ningú també a la premsa.
La Marta deia els càntics que més s'han escoltat aquesta tarda pels carrers de Barcelona, un dia de partit, voti voti madridista qui no voti, i també un Messi omnipresent en molts moments del recorregut. L'afició del Barça ha corejat el nom de Messi expressant aquest desig que l'astre argentí pugui tornar a vestir de blaugrana.
Bé, us heu passat bé, no? En general, doncs,
sí,
també.
Sí, i tant. Sí, ha sigut una tarda entretinguda. Sí, ha sigut divertit.
La següent, recordo, dissabte, al Camp Nou, Barça-Reial Societat, a les 9 de la nit. Allà, quan s'acabi el partit, cap a les 11, s'entregarà oficialment el títol de Lliga al capità Sergio Busquets. El senyor Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola, portarà el títol físicament i li donarà a les mans de Busquets, que l'aixecarà ben amunt al cel del Camp Nou per presentar-lo a tots els aficionats que s'acostin aquest dissabte en aquest partit, com ara dèiem, intranscendent pel que fa al Barça, que ja és matemàticament campió. I després encara quedarà el comiat del Camp Nou el dia 28 de maig contra el Mallorca, i també el comiat del mateix Sergio Busquets, que jugarà el seu últim partit al Camp Nou amb la samarreta del Barça. I la següent, del femení, la final de la Champions, el 3 de juny. Veurem si la guanyen, i encara hi ha una altra rua o una altra gran celebració.
Ara pel femení queda un partit de Lliga, acaben la Lliga aquest cap de setmana al camp del Madrid Club de Futbol, i ja el següent compromís serà el 3 de juny, aquesta gran final de la Champions contra el Wolfsburg. El Barça busca la segona. Veurem què passa i si es torna a sortir al carrer, si la cosa va bé, si el Barça pot aconseguir la segona Champions de la seva història, si torna a haver-hi una rua pels carrers de Barcelona.
Molt bé. A descansar, eh? Marta, Laia, gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Ha fet fortuna aquesta cançó, un dia de partit, que és ja un altre himne que al Camp Nou i a l'estadi Johan Cruyff sona, i sona amb molta força, i que avui s'ha sentit pels carrers de Barcelona. A banda de la rua, han passat moltes més coses l'endemà del derbi. Hola, Roger Saperes.
Què tal, Pariser? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Com ha anat l'endemà del Barça? He vist el president Laporta passejant-se per molts mitjans avui.
Joan Laporta, que ahir sortia cansat del restaurant Jacqueline a quarts de 4 de la matinada, i que aquest matí ha fet tourné pels mitjans. Primer ha estat el món a RAC1 amb el Basté, ha parlat de la consecució del títol de Lliga, però també d'altres qüestions. Una destacada, el preu dels nous abonaments a Montjuïc.
La temporada que ve a Montjuïc, hi ha hagut moltes peticions de passi per anar-hi.
A veure, menys de les que ens pensàvem. Va a un ritme lent, i la veritat és que ho hem revisat i home, tenim pensat modificar els preus, i en breu també ho anunciarem.
I després de RAC1, cap a TV3, on l'hem vist arribar amb ulleres de sol posades fins que ha arribat el moment de l'entrevista, li han preguntat per Messi, per la descomunal oferta de 400 milions d'euros de l'Aràbia Saudita.
Tots els respectes per l'Aràbia Saudita, el Barça és el Barça. I és casa seva. Per nosaltres al Barça podem competir amb tothom. La història ens avala. El Barça és el Barça.
No calia l'eix, però també ha deixat clar Joan Laporta que dimecres anirà amb el Manchester City en l'eliminatòria de semifinals de la Champions contra el Real Madrid.
Una altra cosa ens hagués sorprès. Sí. Una altra cosa ens hagués sorprès.
Això hauria estat la notícia.
Això és la ressaca del derbi, del títol de Lliga que va aconseguir el Barça ahir matemàticament. Compte que tenim també avui, ara feia dies que no en parlàvem, un apunt sobre el cas Negreira.
Doncs sí, perquè avui l'advocat de Xavier Estrada Fernández ha presentat un escrit al jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona demanant la compareixença de Luis Medina Cantalejo, el president del comitè tècnic d'àrbitres, per detallar els càrrecs i competències d'Enríquez Negreira mentre va ser vicepresident d'aquest organisme entre el 93 i el 2018.
Ara en parlem a la tertúlia, amb els habituals del dilluns, Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, Antoni Bassas i David Bernabéu. Però, primer, com ha anat l'endemà a l'Espanyol. Hola, Joan Camí, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
A veure, dos fronts oberts, eh? Comencem primer per els lamentables incidents del final del partit, amb aquells seguidors de l'Espanyol, els ultras de l'Espanyol, que perseguien jugadors del Barça. Què en sabem i com ho veu el club ara que han passat 24 hores?
Doncs mira, hem parlat amb el club, de fet ho hem fet durant tot el dia d'avui. El que ens traslladen és que durant els últims dies s'havien fet reunions amb els Mossos i amb el Barça i s'havia arribat a un acord per evitar les celebracions del Barça a la gespa en cas de guanyar la Lliga. Totes les parts ja estaven d'acord, Espanyol, Barça i Mossos. Just abans del partit es va tornar a recordar i a la mitja part, tenint en compte el guió del partit, un 0-3 al marcador gairebé definitiu, es va seguir insistint en aquesta idea. Ha sentat molt malament a l'Espanyol això que ha passat, però no han volgut en cap cas expressar-ho públicament perquè no té cap justificació ni pot servir d'excusa. De fet, ahir en el comunicat que fa l'Espanyol i en les declaracions de Maoyer, el conseller delegat del club, en cap cas van parlar d'aquest pacte que havien arribat amb el Barça i els Mossos. Sobre el protocol de seguretat, fons de l'Espanyol expliquen que l'última paraula la tenen sempre els Mossos d'Esquadra, que són els qui validen o no aquest protocol. L'Espanyol en va presentar un per aquest partit i els Mossos van donar el seu ok, com és habitual cada 15 dies a l'estadi. És a dir, el club en aquest sentit no podia fer més. També et dic, Aleix, que aquest dilluns al matí, ni 12 hores després dels incidents, la Lliga ha informat que ja ha analitzat les imatges i que col·labora amb l'Espanyol per identificar tots els responsables per impedir-los tornar a entrar als estadis. A més, la Lliga denunciarà els aldarulls davant dels organismes competents. Caldrà veure quina és la sanció que rep l'Espanyol, que podria arribar a ser el tancament de l'RC Stadium durant alguns partits. Encara no s'ha definit i a l'Espanyol tampoc tenen constància. Més enllà de les sancions esportives, els Mossos també investiguen els incidents al final del partit entre el Barça i l'Espanyol. La policia treballa per identificar les persones que van saltar al camp i està pendent de rebre l'informe del coordinador esportiu del club. Després s'enviarà la informació a la Direcció General d'Administració de Seguretat, que és qui podria sancionar els responsables.
També han explicat d'altres detalls, no, Joan? Que no hi haurà dimissions, per exemple.
Exacte, no hi haurà dimissions ni dels responsables de seguretat del club ni cap altre càrrec de responsabilitat, sobretot de la part esportiva, si ens centrem en el resultat. Tampoc hi ha previst cap declaració més, ja que consideren que van ser prou durs amb el comunicat.
Sí que ha parlat avui també, no? L'expresident Collet.
Sí, ha donat la seva opinió al món a RAC1.
Jo sí que penso que va ser una provocació. Per tot el que va venir abans, per tot el que es havia acordat i per tot el que va passar, inclús ho va reconèixer el mateix Xavi. Quan s'acaba el partit i els jugadors s'abracen i salten al mig del camp, escolta, la gent no va dir res. A què ve després que seguís tot el tema de Rullana? Doncs jo crec que això sí, la segona part va ser una provocació, reconegut per ells mateixos.
Contundent, Joan Collet, aquest matí al món a RAC1. Aquest és el front institucional, diguem-ho així, dels incidents lamentables que vam viure ahir al final del partit. L'altre front obert a l'Espanyol és l'esportiu, després de la derrota. Com està el vestidor, Joan, ara que queden 4 jornades i estan a 4 punts de la salvació?
Sí, queden 12 per disputar-se, està a 4 punts de la permanència, Atlètic de Madrid, Rayo, Atlètic de Madrid, València i Almeria, i el vestidor, l'eix, està molt tocat. Alguns ja fa temps que van llançar la tovallola, altres ja pensen amb la temporada que ve, cedits i alguns futbolistes que ja han rebut interessos de cara a la temporada que ve, però també n'hi ha uns quants que volen intentar fins al final, sent conscients que és molt difícil i que els hi tremolen les cames cada cop que juguen. No és impossible, però si analitzes la temporada, les sensacions, el que va passar ahir, la manera que perd l'Espanyol contra el Barça, que evidentment entra dins la lògica que l'Espanyol pugui perdre contra el Barça, i més tenint en compte la diferència abismal que hi ha pel que fa a talent i qualitat, ara sí, la competitivitat, en aquest cas anticompetitivitat que va demostrar l'Espanyol, doncs fa que ja des de dins vegin doncs el descens com una cosa bastant probable.
La salvació molt complicada, eh? Recordo que hi ha opcions encara matemàtiques a 4 punts de la permanència. Pròxim partit diumenge a les 2 del migdia, diumenge a les 2 a Vallecas, Rayo Vallecano Espanyol. I tenim en joc el partit que completa la jornada d'aquest cap de setmana primera. Minut 90 al Villamarín, Betis 2, Rayo Vallecano 1. Un marcador que faria que el Betis s'allunyés del Girona a 7 punts. El Betis seria 6è amb 55, el Girona 7è amb 48, el Girona en plaça de Conference League. Música. 12 minuts i les 11 de la nit. De seguida obrim tertúlia amb Santi Noll, Antoni Bassas i David Bernabéu aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu Diràs amb Aleix Pariser.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
La RevoluPlus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanyes.
Aquesta setmana ens visita la gran Aretha Franklin amb un dels seus temes més emblemàtics. Si voleu conèixer la història de You Make Me Feel, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
Diràs, amb Aleix Parissé.
Una mica de música festiva, avui que estem de celebració. Bé, des d'ahir estem de celebració. Ahir vam acabar a quarts de 4 de la matinada, l'especial T'ho diràs. Hem dormit poc, també, la gent d'Esport RAC1, però estem molt i molt contents. I la festa continua perquè, atenció, RAC 105 i Aigües de Barcelona presenten la tercera edició dels Premis RAC 105. Demà dimarts, 16 de maig, a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, serà una nit per premiar els millors artistes de l'any i gaudir també de les actuacions més potents del moment. La gala la presentaran l'Ernest Codina, el presentador del Matina Codina de RAC 105, i la Mònica Usart també. I la podreu seguir en directe a partir de les 8 de la tarda, tant a RAC 105, a la FM i a les aplicacions habituals, i a la xarxa Més, per televisió i per aplicació, amb la col·laboració d'Eurofitness, de Frit Ràbic, de Denominació d'Origen Catalunya, Mons Interiors i de Xocolata Jolong, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Demà, sala Paral·lel 62 de Barcelona, tercera edició dels Premis RAC 105.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
I obrim tertúlia ja amb l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. El Santi Nolla. Hola, Santi.
Bona nit, Aleix.
Què tal? I el David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
Bona nit, Aleix.
Que vens de fer la caminada de la rua?
Sí, vinc a aliviar, o sigui, m'acabo d'aliviar ara, asseiem-me aquí a la taula de Rebú. Sí, sí, 3 hores i quart ben bé.
I he caminat tots, eh?
Caminant, aviam, per mi, a mi caminant costa, o sigui, em cansa més que córrer.
Hòstia, no fotis.
Sí, sí, home, caminar 3 hores, sí, aquest ritme, això, sí, sí. Et carrega més les cames. D'altra manera, treus més l'adrenalina.
I després, em cansa més córrer.
Ja, 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 ja.
Escolta, no, tot, eh? Ho entenc tot. Escolta,
només una, però clar, hi hem d'afegir la tensió pròpia de moure't en una franja més o menys allunyat del bus de seguretat entre la quantitat de guàrdia urbana que hi havia, els Mossos que hi havia i la quantitat de gent. Haig de dir una cosa, eh? L'última rua que es va fer crec que és el 2018, Lliga i Copa de Valverde.
Sí, senyor, sí, senyor.
Jo no vaig veure aquell any la bogeria que he vist avui, eh? O sigui, avui he vist autèntica bogeria als carrers.
Però la guàrdia urbana ha dit 76.000, que a mi em semblen pocs, no sé, eh?
Sí, a mi em semblen pocs, primer. Això, primer em semblen pocs, però la sensació de... a més, ha estat una rua lliure en moltes zones de del recorregut. La gent anava fent la rua caminant amb l'equip, i això dificultava el paper de la policia,
de la seguretat, vols dir?
Clar, la seguretat, no? Perquè clar, havien d'estar tota l'estona pendents de que no envaïssin zones de perill, no? He vist molta il·lusió. Realment, vull dir, la conclusió que arriba és que el Barça...
Està més viu que mai,
més
no?
Malament que estigui...
Sí, està viu, està viu.
No morirà mai, perquè el Barça és la seva gent i avui la seva gent ha demostrat que tenien ganes de celebrar i que estan al costat del
club. A mi em sembla una gran iniciativa la Rua Conjunta, no? És un pas més, no?, d'aquesta societat, no?, que estem intentant construir i millorar, no, Antoni?
Sí, és un gest molt d'acord amb la societat en la que vivim o volem viure, molt modern, molt inclusiu, molt de Barça més que un club. És una excel·lent iniciativa perquè, diguéssim, que tothom es pot reflectir més o menys amb un autocar o amb l'altre o amb tots dos, i és fantàstic perquè a més les noies venen amb la Lliga sota el braç, però el 3 de juny tenen la final de la Champions, vull dir que poca broma, no? Avui en una entrevista que li feien al matí a TV3, Joan Laporta ha dit que el futbol femení ha aguantat la il·lusió també de molts culers durant aquests anys de sequera del futbol masculí, no? Però tornant al que deia ara el David, no? El que hi ha al carrer és el Barça de sempre però renovat, amb una nova fornada de gent que té ganes de celebrar d'una manera molt senzilla, una mica com és aquest equip. O sigui, jo me'n recordo al principi quan Xavi es fa càrrec de l'equip, a l'estadi, em sembla que ho vam comentar aquí, hi havia un ambient com nou, gens tribuner, més generós, més disposat a ajudar que no a jutjar. O sigui, a les antípodes del que jo he vist al Camp Nou tota la meva vida, un barcelonista estricte, exigent, que no em perdonava ni una, que la mínima ja xiulava. No, es perdonava tot, s'entenia perfectament que es venia del clot i que amb una mica de sort ens en sortiríem i que l'època de l'abundància s'havia acabat. I si això hi afegeixes que l'equip transmet aquestes sensacions de veritat, és a dir, de gent jove que puja, s'ha creat una comunió molt sincera. Jo crec que això que es veu normalment al camp avui s'ha vist al carrer, no? I a més és la millor esperança pel futur, perquè estem davant d'un equip jove amb moltes possibilitats de futur, que per poc que el sàpiguen reforçar pot aconseguir l'últim pas que li queda, perquè ara, havent guanyat a la Lliga, el Barça s'ha estabilitzat esportivament ja d'una manera definitiva, però ara, que clar, ha de ser competitiu a Europa, no? Si són capaços l'any que ve de ser-ho, li dic competitiu, l'objectiu, doncs ja veurem si s'hi arribarà. Ostres, doncs la resiliència d'aquest Barça haurà sigut resiliència, que vol dir, després de rebre un cop, tornar a l'estat original. És molt gran, eh?
Molt gran. Saps què he vist jo avui molt a la Rua? La bufanda de Mundo Deportivo dels campions,
sí,
que m'ha agradat molt. Ahir el Fernando Polo ens la va vendre molt, i l'he vist
avui. La ve molt bé.
La ve molt bé, sí, ho ven tot molt bé el Fernando.
Bé,
no, però és molt xula. Es pot aconseguir els quioscos, no?
Sí.
Recordem-ho, eh?
Sí, sí.
Encara,
sí,
vull dir...
El cupó del diari.
Amb el cupó del diari.
I la bufanda.
M'agrada sí, molt, és molt xula, Santi. Sí, us felicito, us felicito.
És històrica.
Us felicito. Sí.
Jo el que penso, jo crec que totes les rues hi ha il·lusió. Sí, al comparar rues més il·lusionants, jo crec que tot és il·lusió i que la gent del Barça ha estat a l'alçada sempre, en totes les celebracions. I ha sortit al carrer i ha celebrat amb joia i amb alegria els triomfs que s'han anat produint al llarg del temps. És cert que, per exemple, que venim d'una pandèmia i que venim d'estar la gent a casa, de no poder sortir, de no haver títols, i que aquesta és una explosió després d'un temps en què la gent ha tingut que quedar-se a casa confinada, no? I que això no és el millor dia per quedar-me tampoc, no? Però crec que la il·lusió de la gent del Barça és la de quan es aconsegueixen títols i el Barça està a l'alçada. I aquest Barça està a l'alçada. Aquest Barça està a l'alçada i ha estat a l'alçada amb aquesta Lliga i té aquest to que existeix un nivell de jugadors joves que plantegen una perspectiva, no? Un panorama de futur de que dius això no està en el final d'un cicle, no? Sinó que està segurament al començament, no? I que a l'equilibri que s'ha aconseguit, no, amb aquesta plantilla, que ha donat els fruits amb aquesta lliga que s'ha deixat al Madrid a 14 punts, eh? A 14 punts.
De moment,
a 14, sí, però diguéssim, ara potser el Barça es relaxa. Vull dir, la diferència real és aquesta, pot ser més o pot ser menys, no ho sé, però diguéssim, la que és el màxim rendiment ha estat fins aquí, i aquí ha estat a 14 punts, i això és realment molt alt, no? I aquest és un esforç col·lectiu d'un Barça coral que sobretot crec que planteja opcions de futur obertes. I això és el que crec que també el barcelonisme l'inspira de cara als propers moments. No?
Jo crec que hi ha dos allargant una mica el plantejament que feia l'Antoni, hi ha dos targets de públic que es distancien darrerament del barcelonista que havíem vist sempre. Bueno, a mi també m'ha tocat cobrir crisis del Barça en què veies que la gent s'aplegava allà a la porta principal de tribuna demanant la dimissió del president, no? Sí. I d'aquest barcelonista que fins i tot quan les coses anaven bé no veia res bé, no? Hi ha dos targets per mi. La gent que va a l'estadi, jo l'altre dia, per exemple, havia de fer una enquesta entre aficionats, la vaig haver de fer faltant un quart d'hora pel partit perquè només veia turistes, o sigui, turistes estrangers que venien a veure el Barça i que són aliens, evidentment, o sigui, que venen a disfrutar d'un dia al Camp Nou i són aliens a qualsevol polèmica institucional que s'hagi produït durant la setmana o durant els últims dies, no? No la coneixen, ells que venen a veure Pedri, venen a veure Araujo, venen a veure Gavi, etc. No? I avui, a les major part, m'he fixat, la major part de persones amb què ens topàvem pel carrer eren barcelonistes de la ciutat de tota la vida, la
però
majoria,
joves,
pares,
no?
I fills,
però més joves,
pares, fills, nenes, no. Nens, de
jo he vist tot, gent molt jove avui.
Probablement molts d'ells igual són simpatitzants de sempre, no són, molts sí, no? Però d'altres no deuen ser ni socis, que no deuen tenir l'oportunitat sempre d'anar al Camp Nou amb regularitat i que avui han sortit al carrer. També gent que jo crec que en general són mostres de públic que si ho comparem amb l'entorn mediàtic, per posar l'exemple, entenen, jo crec que entenen molt millor la situació en per la qual travessa el club, no? Una situació en què s'ha de tenir paciència, en què estàs forjant nous jugadors, en què saps que no pots fitxar el que vols, i a vegades ni tan sols el que pots, que la situació econòmica és difícil i que s'ha de tenir una mica de paciència per anar... Aquesta lliga va molt bé, precisament per això que hem dit, per donar estabilitat, no? Però que s'ha de tenir paciència. Per exemple, a Europa has de pujar esglaons, evidentment no pot, cada any has de jugar a l'Europa League, només faltaria, però la gent és conscient que potser Europa encara trigaràs a estar al nivell dels millors equips, no? Sí. Jo crec que hi ha més comprensió, o sigui que és un públic que entén la situació.
Però és un reflex, jo crec, que del pas del temps, tot això que esteu dient,
sí,
no?
Sí.
Que és cert que
és un
canvi generacional.
I també dels mitjans, sí, jo crec que els mitjans de comunicació també juguen a favor d'aquesta, no? Aquesta mena
de... Sí, però nosaltres quan hem de ser... I em sembla molt bé, quan hem de ser crítics amb l'equip...
Hi ha moments en què els mitjans han estat realment molt negatius i molt crítics, i hi ha altres moments en què no. I diguéssim, ara estem atravessant una etapa i una època en què és molt bo pel Barça i per l'entorn, però que és favorable, no?
Jo crec també que una de les coses del canvi generacional té a veure amb els mitjans, però no amb els mitjans catalans, sinó amb els mitjans espanyols. És a dir, una de les coses que ha passat en els últims anys en tots els sentits és que a Catalunya, entre tots, RAC1 és un exemple claríssim, no? Hem construït un sistema comunicatiu propi. És un sistema que emet simultàniament amb el sistema comunicatiu espanyol. Aquest sistema espanyol és profundament madridista i, en molts casos, ha de ser profundament antibarcelonista si vol vendre, si vol tenir presència. Ja ens hem acostumat, i aquesta és una cosa que nosaltres, d'una altra generació, on potser hi havia una imparcialitat més hipòcrita, més falsa, però hi havia una imparcialitat aparent, quan algú des de Madrid feia una crítica del Barça, ostres, podia canviar la teva percepció de les coses. Ara ja no. Ara ja saps que a Madrid que diguin missa. O sigui, se me'n refot el que diguin els mitjans de comunicació espanyols perquè sé que van anar per nosaltres. Mm. I el que ha passat, per exemple, amb la Lliga aquest any, amb la Lliga de Futbol Professional, em refereixo, Tebas, dient, bueno, escolti, el Barça, si baixa segona, tampoc no passa res. que per mi és una de les declaracions més escandaloses i indecents de tota la temporada.
I més quan ets el president de la Lliga.
Quan ets el president de la...
I és una de les millors marques del món a nivell global,
això.
Conjuntament amb el Madrid, segurament amb el United.
I aprofitant el cas Negreira, que no està ni jutjat i que encara no...
La pregunta que s'hauria fet és quan valdria la Lliga sense el
Barça. Per tant, aquí jo crec que hi ha un salt generacional també de dir no, tenim independència per formar el nostre propi criteri i determinades coses que diguin xiringuitos o no xiringuitos no ens afectaran gens. I després hi ha una altra cosa també per fer justícia a la pròpia història del Barça. Ara m'he entretingut fa un moment a mirar les meves lligues. Jo vaig veure la primera lliga del Barça als 12 anys, la segona als 23 i la tercera als 29. Que vol dir que
jo, amb 30 anys,
jo vaig veure el Barça guanyar, exacte, amb 30 anys 3 lligues. En els segons 30 anys, perquè ja en tinc 61, el Barça ha guanyat 17 lligues. És a dir, que la mitjana que abans era de gairebé 10 anys per veure guanyar una lliga se m'ha transformat en 3. Una mitjana de 3 lligues, d'una lliga cada 3 anys.
Hi ha una dada
llavors,
sobre això.
Perdona, m'acabo. Què vol dir això? Que el Barça, que comença a construir Núñez, que li costa molt, però que finalment amb Cruyff com a entrenador, el Dream Team, 4 lligues seguides, i Van Gaal, i Rijkaard, Guardiola... no cal dir-ho, Messi amb Luis Enrique i amb Valverde, les 5 Champions, bueno, tot això, home, ajuda aquesta resiliència que deia que el Barça, amb l'ensorrament que hi havia quan se'n va anar Messi i amb el desastre econòmic que està encara amenaçant-lo, el Barça hauria tardat, a la meva època, 10 o 12 anys a guanyar una lliga.
Antoni...
L'ha guanyat amb 4
només. Perdona, des del 1990 s'han jugat 34 lligues.
Ha guanyat el 50%.
17 al Barça, 17 la resta de clubs. I després, és cert que el Barça venia de 4 anys a no guanyar-la, però en l'última dècada, 2013-2023, no? Aquesta última dècada, ja sé que no és una dècada normal, no? Perquè no són números rodons, però bé...
Els últims 10 anys.
Sí, els últims 10 anys, l'última dècada, els últims 10 anys, 5 lligues al Barça, 3 al Madrid, 2 a l'Atlético. Podria guanyar la meitat de lligues al Barça.
A veure, això són els darrers 15 anys... 9 lligues al Barça.
Sí, també, si
ho vols fer. I els darrers, anem a dues dècades, els darrers 20 anys, 11 lligues al Barça. Mm-hmm. Sí, el domini blaugrana en les dues darreres dècades és aplastant i molt clar. O sigui, no es pot posar en dubte, és incontestable, perquè són les dades. O sigui, 9 en 15, 11 en 20, dues dècades. De domini blaugrana.
El que fa mal potser són que t'ha anat guanyant Champions al Madrid en aquesta, sí, en aquesta sí, ratxa, però, això fa una mica de mal.
Vull recordar amb el tema de les Champions que, per exemple, el Barça del 2006 al 2015 són 4 Champions en 9 anys. El Madrid ha fet 5 Champions en 9 anys. Clar, la diferència és que ja te'n portaven de diferència. Sí. I a sobre han fet 5 Champions en 9 anys coincidint, la majoria d'elles, en plena era Messi. Això el que pot fer mal, no? Però que tu vas fer 4 Champions 9. En 9 anys, sí, no està malament.
És
però
bon,
per això,
bon cicle.
El que volia dir és que si parlem de la nova generació, jo crec que té valor, té molt de valor que aquesta nova generació entengui la situació del Barça perquè ells estan acostumats a guanyar. Jo en 17 anys també havia vist dues lligues. Vaig veure el 74, la Cruyff, jo tenia 6 anys, i la dels 85. 84-85, la de Terry Vera.
Però què és la nova generació per tu? Perquè
no, la nova generació...
Hi ha gent amb 8-9 anys que no havia vist pràcticament...
Si tu agafes persones... No, però si tu agafes persones que tinguin ara mateix 30 anys, quantes lligues han vist en 30 anys, per exemple?
Sí. Jo estaria en aquest target,
però són gent acostumada l'època,
17,
l'època de Ronaldinho, la Rijkaard, la Pep Guardiola, Luis Enrique, han vist guanyar lligues, han vist guanyar Champions, han viscut en l'opulència. Hi ha hagut fases del Barça que han viscut en l'opulència, no només de títols, de com ha jugat l'equip, d'equips que han marcat una època, de jugadors que han marcat una època, l'era Messi. O sigui, tenir ara pràcticament 25 anys significa pràcticament haver viscut el Barça sota els designis de Messi. Clar, nosaltres això no ho vam viure des d'un punt de vista generacional. I aquests joves haurien... O sigui, la gent de 30 anys hauria de tenir menys resiliència sota el meu punt de vista, en el sentit de dir, ostres, però jo aquest Barça, si ara no guanya amb el que he guanyat, jo ara això no m'acostumo. I en canvi, doncs jo percebo una comprensió des d'aquest punt de vista de dir, escolta'm, hem guanyat molt, o sigui, la dinàmica és dir, no?, la filosofia és dir, hem guanyat molt, doncs tranquils, sí. Estem fent un equip jove, ja tornarem a guanyar amb la continuïtat que ho havíem fet abans. Igual no, però vull dir que
tant de bo,
aquest
tant
és el plantejament.
Ara entrarem en aquesta lliga 2022-2023, però primer crec que m'agradaria parlar de tot el que va passar al final del partit, d'aquests incidents absolutament lamentables. Fem res, un minut de pausa i entrem en matèria de tot el que va passar ahir a Cornellà al Prat, del final del partit i de la lliga que va aconseguir el Barça i de com ha aconseguit aquesta lliga, amb només 34 jornades, sobrant-li 4.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Estem de celebració. Els tallers Euro Repar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Euro Repar Reliants o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Euro Repar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Euro Repar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Ja sabeu que Bricomart es diu des de fa un temps Obramat, perquè es dediquen a la venda de materials d'obra, normal que es diguin Obramat. I aquest canvi no els fa diferents, sinó molt més clars, perquè segueixen ajudant els professionals a estalviar temps i diners en les seves compres. Professionals de la construcció i la reforma, aneu a Obramat.
Tu diràs... amb Aleix Pariser.
Hem arrencat el programa comentant una mica la rua amb la Marta Ramon, amb la Laia Coll, també amb el Santinoll, l'Antoni Bassas i el David Bernabéu. I també m'ha explicat a l'inici del programa com ha anat l'endemà a Can Barça, no? Amb Joan Laporta traient pit, evidentment, d'aquest èxit que és guanyar una Lliga 4 anys després.
El vídeo està escomunal.
El vídeo quan entra el vestidor de Cornellà està escomunal, sí.
Sí, home, almenys ara no li podran dir que no venia a compte, no? Que...
Sí, sí. Com li deien abans. Noto la rectificació que sembla que estan a punt d'anunciar d'abonaments pels... pels que tenen l'abonament al Camp Nou a uns preus raonables, no? I no aquell increment del 40%.
Sí, sí, recollint cable.
La frase avui d'aquest matí del Món Arracuda, tenim menys socis apuntats al passi de temporada del que ens esperàvem i, per tant, ens replantejarem els preus. Bé, vam fer-ne una tertúlia aquí a RAC1 fa uns dies, aquí el tu diràs, i van venir quatre socis abonats dels grups d'opinió i ho van dir molt clar, no ho entenien. Hi havia gent que faria l'esforç de... Érem tres carnets, serem un. Serem un, és que no podem pagar més, i serem un perquè som del Barça i farem un passi de temporada.
Ni semblava una bona decisió, ni es va explicar amb l'empatia gens adequada.
No gens. Bé.
I el club són conscients de que es van equivocar en aquella roda de premsa.
I també què passarà després de Montjuïc.
Com quedaran els preus, vols dir? Després, clar, amb el nou estadi.
Aquí hi ha una qüestió que també és important, que és després si Montjuïc servirà per pujar els abonaments. Bueno. Sí, a veure, al final l'abonament del Barça és un fet diferencial. O sigui, és un fet diferencial i que jo crec que entra dintre del paquet de més que un club. O sigui, no es pot ser més que un club amb unes coses i com tots els clubs amb altres i triar quan vulguis una cosa o quan vulguis una altra. O sigui, jo crec que a més és un club familiar en el que normalment a les famílies no és una família un carnet. Normalment hi ha més d'un carnet. Qualsevol pujada això afecta perquè és diferent a altres societats, a altres clubs, a altres entitats.
És com un lloguer més, no? Que has de vigilar...
Però diguéssim que, a veure, i em sembla bé, que la declaració del president ha sentit de dir, escolta, això ens ho mirarem, està bé, perquè és un club que es veu, que si nota, diguéssim, que és possible que potser s'hagi equivocat, doncs diuen, escolta, mira, recollir cable, com deia el David, i tiren. Doncs, això em sembla bé, però És important ara i és important després. Després, perquè el que s'ha comentat és que Montjuïc és un punt a part i que res, després es torna a la mateixa situació. Però es torna a la mateixa situació.
Eduard Romeu va anar situació. En aquesta línia, no?
Va anar en aquesta línia.
És que em recordo que el vicepresident econòmic ho va dir-ho. I l'altre dia el Roger Saperes, explicaves els preus del nou Bernabéu. Clar, és que hi ha abonaments de 2.000 euros al nou Bernabéu, depèn de la zona, Roger?
I que se'n anaven als 3.000 si agafes l'euro abona, és a dir, la Champions se'n anaven als 3.000
sí,
euros o sigui, a la zona de tribunal.
Hi haurà construcció de llotges i de seients VIPs i en el que segurament aquí és on has de treure, no? Realment el profit de l'increment, no tant amb el que és l'abonament del soci, no?
Tu tenies clar que faries ja a Montjuïc?
Sí, no, jo no hi pensava, no.
No, eh?
No.
No. I si ara milloren els preus i tu mires?
Doncs aleshores tornarem a fer una reunió familiar i prendrem una decisió.
No, és que tu ets l'exemple del...
Messi, sí. A Messi aniries?
Home,
ja l'he fet dubtar. Massa condicionants.
No, ja l'he fet dubtar. No. Home, ara jo crec que si el president del Barça i la Junta Directiva ha escoltat el soci, és una bona notícia. Ja està.
Va. No, però és l'exemple del que passa, com deia el Santi, a moltes famílies, a dir, què fem? Perquè ara no podem...
No, és que no és només el preu, és també les condicions, perquè tampoc no tens un seient garantit,
clar,
ni tan sols la possibilitat... No, ja no dic una localitat concreta a l'estadi, perquè te la canviaran a cada partit, però és que tampoc no saps si et tocarà. És a dir, els condicionants eren molts, i a sobre el 40% jo crec que era dissuasori, era per dir, no, és que volem un altre tipus de gent que sabem que pagarà aquests diners, però potser no els hi han acabat de sortir els números.
Clar, clar, és el problema que tinc. Clar. És que no tampoc ho van explicar en aquests termes. O sigui, jo crec que s'hauria d'explicar amb molta més transparència, el sentit de dir, escolta'm, tenim un problema perquè ja tenim molts socis que s'acolliran a l'excedència. Això per començar. Segon problema, hi haurà socis que encara no s'acollin a l'excedència, segurament no tindran clar si pujar cada 15 dies allà. I aleshores hem de pal·liar d'alguna manera, més enllà de si ve Messi o no, hem de pal·liar d'alguna manera el problema que tindrem des del punt de vista econòmic. El president ja va admetre fa més de mig any en alguna entrevista que es
perdrien
93 milions, que segons alguns experts superen els 100 milions d'euros de pèrdua de ticketing i match day. No tens ni el museu ni la botiga.
Però segurament alguna... per incentivar, era més fàcil reduir.
Sí,
o sigui, per incentivar la presència, era més fàcil dir, escolta, farem preus més baixos.
Ja. Sí. Aquí havies de calcular...
Però ja pensava, no? anem a potenciar que vingui la gent, que vingui més gent. Que el... Escolta, sí. No pujarem i seran menys, però guanyarem més. O, escolta, anem a incentivar que siguin molts. Potser, clar, per què?
Clar.
Perquè li estic canviant el decorat i l'escenari.
Però ells pensaven que el que no omplissin amb abonats ho ompliria amb una altra mena de públic o amb turisme, etc. I potser han intuït que la cosa no anirà ben bé per aquí. I clar, jo entenc que el producte pugi quan tinguis el nou Camp Nou, perquè estàs oferint uns altres serveis. Però a Montjuïc te'n vas en unes condicions, òbviament, per sota de les que tens a l'estadi.
Però altre tipus de públic jo crec que sí que pot anar, perquè altre tipus de públic tampoc no... O sigui, venen aquí, no?, turistes de fora i tal, venen a veure el Barça, venen a veure Messi, no saben... De Camp Nou, Montjuïc...
Però el que tens al Camp Nou... amb el bulevard, amb la botiga, amb el museu...
Allò és, ostres, molt fred, és clar, cert. O si vens una vegada a Barcelona a veure el Barça,
allà, allà has de procurar tenir un reclam futbolístic potent, perquè si no realment sí que tens problemes.
Pujar escales mecàniques, agafar el metro, tot això no em fa res, vull dir, està bé, vull dir, és un altre camp, ja ho sabem, és un altre...
No et canses, com el David.
Són unes altres condicions, però per mi el problema, ja ho vàrem dir aquí...
El David anirà corrent.
És considerar que això és un producte. Els productes els ofereixen les marques, aquí, els clients. I això va de socis, de club i de partits. I, a més, de gent que fa molt temps que paga el seu abonament, no? Doncs, clar, jo crec que la comunicació no es va fer bé i, a més, els números, com diu el Santi, és que era absolutament al revés del que en realitat s'hagués hagut de permetre, de perseguir, vull dir.
Rectificar, diuen que se sabi, sí, no? A veure què farà el club i ja ens ho explicarà. Avui ens ha donat una pista Joan Laporta. Bé, tanquem aquest parèntesi, que jo volia parlar dels incidents d'ahir, que, a més, em sembla... Evidentment, no ha de tapar l'alegria del Barça, i hem començat la tertúlia parlant de la Rua i d'aquesta lliga i d'aquest equip jove que està fent trempar una mica, no?, i que dona il·lusió de cara al futur. Però el que va passar ahir és molt greu. I per sort no va passar res. I per sort no va passar res.
No tapa la Rua del Barça i la Lliga del Barça, almenys a curt termini, perquè no va passar res.
Perquè no va passar res.
Però t'imagines un escenari d'algun futbolista que no arribés al túnel o que rellisqués o qualsevol història,
si el Sergi Nogueras, el responsable de comunicació que era al camp, jo crec que és qui dona l'avís, fa que Araujo ho vegi i sí, tots comencen a marxar. Si el Sergi no dona l'avís, jo crec que arriben,
sí,
i enxampen algú, i llavors allà
la manera en com Araujo salta,
sí, sí,
avisant els seus companys,
dai, anem.
És com si estiguessis a qualsevol carrer de Barcelona a les 3 de la matinada, que et persegueixen i te n'has d'anar...
S'han explicat moltes coses, jo per resumir-ho, que hi havia un pacte amb els Mossos d'Esquadra i els clubs per no celebrar-ho i no provocar el que va passar, tot i que aquí la paraula provocar no sé si està molt ben emprada, perquè no sé si em sembla una provocació, i això és, crec que és el debat que hem de tenir, no? Vull dir, és una provocació el que va fer el Barça, que és com se senten els de l'Espanyol. Joan Collet ha dit que sí, avui.
Quin pacte hi havia entre els clubs?
No, això
no... S'havia pactat.
No celebrar i marxar ràpid.
Si no celebrar, més faltaria que no poguessis abraçar.
Jo no sé si hi havia un pacte o no, però avui he parlat amb un responsable de seguretat dels Mossos d'Esquadra, que a més té experiència a Cornellà del Prat, i em diu que un tipus d'acord com aquest és bastant possible. És a dir, que abans dels partits s'avalua el risc, es parla amb els responsables de seguretat dels dos clubs i s'estableixen mesures del tipus en aquest camp el punt dèbil és l'arribada de l'autocar. Per tant, en els últims 200 metres el conductor que corri molt i que no es pari gens. O sigui, coses d'aquestes.
O reforçarem, sí, o que vagi
a la punt, sí, 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 sí. Rodat.
I aleshores, diu, per tant, diu que s'hagués dit al Barça, escolteu, ja sabeu, partit, ja sabeu, no? La rivalitat que hi ha, sigueu, si guanyeu la Lliga, mireu de ser austers en les celebracions, és possible. Però aquest mateix responsable policial, que parlava a títol propi, no parlava en nom dels Mossos d'Esquadra, però que ho és i ja ha tingut responsabilitats, em deia, però tothom és conscient que un esportista que acaba de guanyar la Lliga, que és l'esforç de tot un any, no se li pot exigir, no se'l pot exigir la mateixa reacció, diguéssim, cerebral que tu tindries assegut en aquest estudi. Si et demanen una cosa, la fas, no la fas, etc. No, perquè acabes de guanyar la Lliga, estàs content, etc. Per tant, això, fins i tot en el supòsit que s'hagués arribat a acordar, tothom sabia que era bastant difícil que s'acabés complint. I després, mira, en un moment quin tipus de celebració van fer els jugadors del Barça. Jo no vaig veure cap Vinícius ensenyant l'escut o posant-se el dit a la temple dient coses als aficionats. Jo crec que no van mirar la grada per res.
No.
Van celebrar la victòria. Van celebrar la victòria una molta estona. I llavors, aquí també hem de dir una cosa. En efecte, els incidents són greus, i va baixar un grup bastant nombrós, però és una immensa minoria en relació al comportament
totalment
de la gent, diria de la poca gent que ja quedava, perquè molts espanyolistes en van anar fastiguejats, sí, sí, i a la mitja part, i alguns així que va acabar el partit, però que en general, potser amb tristesa, potser amb ràbia fins i tot de veure aquella celebració, en general, doncs la gent de l'Espanyol doncs va reaccionar com un aficionat normal i corrent, no? O sigui, en resum, per tant, no hi va haver cap provocació i aquest és el comportament d'uns indesitjables que l'Espanyol s'ha de treure de sobre.
Sí, jo crec que aquest...
Totalment d'acord.
Sí, jo crec que aquest és un dels... O sigui, aquest és el foco. És a dir, estic... Primer, el Barça, per mi va fer una celebració austera. Va ser curta, no hi va haver cap tipus de gest dirigit a la grada, jugadors van estar aliens al que hi havia a la graderia i es van dedicar a celebrar fins i tot d'una manera, jo diria, convencional, la pinya habitual que es fa quan guanyes el títol, i després una sardana que en temps del Guardiola i en temps també del Luis Enrique havien vist més d'una vegada. Punt, d'acord? No hi va haver cap gest a la graderia. Segon, els que salten, jo estic d'acord, s'utilitza un tòpic en aquest tipus de situacions habitualment, no només en el cas de l'altre dia, sinó en el cas d'ahir, sinó en general, que és que un grapat de seguidors no poden representar una afició en general de qualsevol club. Jo hi estic d'acord, és a dir, la major part de seguidors l'altre dia es van comportar, haurien xiular, escridassar, insultar, tot el que tu vulguis, però es van comportar, des del punt de vista de salt al camp, es van comportar correctament, no? Ara, estem al límit d'això de representar o no representar, perquè clar, el problema el té l'Espanyol. L'Espanyol fa molts anys que té aquest problema. Com el tenia el Barça antigament, com el tenia el Madrid, i com el tenen encara alguns altres clubs, com per exemple
l'Atlètic de Madrid,
que ha estat fins i tot relacionat amb casos com el de Vinícius, matèria de debat fa ben poc.
Penjant amb ninos d'un
pont a l'autopista. És un problema que jo entenc la dificultat de resoldre'l, no? Perquè en molts casos t'enfrontes, diguem-ho clar, a delinqüents, i això no és un pa de bon gust per ningú, però clar, jo crec que en aquest cas l'Espanyol té aquesta responsabilitat. Això no pot continuar, perquè al final, més enllà de la qüestió esportiva, si baixes, si pots baixar o no pots baixar a segona, de que el Barça et va passar per sobre, etcètera, això és futbol. Ostres, aquesta imatge dona la volta al món. El teu escut queda tacat. O sigui, la gent veu que al camp de l'Espanyol hi ha un rival que no ha pogut celebrar ni tan sols 5 minuts un títol de Lliga, no? I avui, alguns posaven d'exemple el que va passar, per exemple, el dia de l'Inter de Milà al Camp Nou, el dia dels Aspersors. Jo, per exemple, vaig ser crític amb això. I aquí hi ha un matís important.
Que Mourinho sí que
provoca, a l'agrada.
Provoca.
I hem de fer, o sigui, hem d'esforçar-nos en tampoc posar els focus en qualsevol preocupació que pugui per justificar qualsevol comportament que no és digne, d'acord? Ara,
bueno, com a la blaugrana, no? Que el Madrid va haver de sortir per cames, sí, un dia que va guanyar la Lliga al Palau,
i també Georgievich, que es va enfrontar a la grada, d'acord? Però això no justifica que el Palau aquell dia no es va comportar correctament,
igual,
i això no justifica que un club de la grandesa i de la magnitud del Barça hagi de fotre els aspersors per esveir a jugadors que estan celebrant el pas a una final de Champions, d'acord? Per més mal que ens pogués fer o més greu que ens sapigués. Però ostres, hi ha aquest matís. Ahir no hi ha ni tan sols aquest matís, no? No hi és. Aleshores, crec, sincerament, que és un error. Avui sentia el Joan Collet, jo me l'aprecio moltíssim, però no estic d'acord amb ell. Jo crec que el focus, des del primer minut a l'últim, s'ha de posar en la mala actuació, la lamentable actuació, quan tenia alguns seguidors de l'Espanyol, i també que el club no va estar a l'alçada des d'un punt de vista
perquè
de la seguretat.
Jo pregunto, si l'Espanyol no estigués patint pel descens, potser no hi hauria hagut aquest estat de crispació o de frustració i no hauria passat això.
Jo crec que aquí hi ha una acumulació de frustracions, les immediates, que són aquestes, la que estem baixant a segona, les immediates de veure que el Barça t'ha fotut un bany a la primera part, que jugaven caminant, que s'ha arribat a posar 0-4, bueno, tremendo, i les històriques, que és aquest ressentiment, aquesta viure permanentment a l'ombra d'un equip més gran, no?, que t'ho tapa tot, que tens la impressió que es menja tot l'espai als mitjans de comunicació, etcètera, no? Jo crec que va explotar tot, però va explotar contra el Barça, però també contra la mateixa directiva de l'Espanyol, la gent o que se n'anés el propietari. És a dir, entenguem-nos, era un moment en el que res li sortia bé a l'aficionat espanyol, a l'espanyolista.
Sí, a veure, jo crec que és clar que és una celebració legítima, com la que va fer l'Atlético de Madrid al Camp Nou, que sectors de l'afició del Barça fins i tot aplaudia el dia que van robar una lliga, bueno, van guanyar una lliga amb una decisió difícil.
Que amb el VAR hauria estat del Barça aquella lliga. Hi havia crits, perdona, d'Atleti, sí, perquè sí, no la guanyava el Madrid aquella lliga, és veritat.
És veritat, sí, que l'Atleti de Madrid vers el Barça és rival, però la connotació de rivalitat no és la mateixa.
No del tot,
que per l'Espanyol té el Barça.
No del tot, te la celebren, sí,
però és una celebració legítima, tenint en compte també que, a veure, de tota la plantilla crec que només hi ha 5 jugadors que han guanyat una lliga amb el Barça.
Sí, sí.
No sé, tot el reste era la primera lliga amb el Barça que guanyaven, la qual cosa és una expressió també espontània de celebració, no? I absolutament, ja et dic, legítima. Em va agradar, per exemple, les declaracions tant del Mau com de l'entrenador Luis García, que crec que això sí que d'alguna forma justifica el que comentàveu de que no representa l'afició de l'Espanyol. La majoria, com comentava abans, jo crec que s'havia anat ja del camp perquè no volia estar a aquesta celebració. I les declaracions tant de l'entrenador com del CEO de l'Espanyol són declaracions, i de la majoria de gent que he sentit en tertúlies i tal de l'Espanyol, menys en Collet, que considera que és una provocació. Jo també me l'aprecio molt, però tampoc estic d'acord amb la declaració que ha fet avui a RAC1. No vaig trobar provocació en res. O sigui, no va haver, com deia l'Antoni, no va haver un jugador que s'encarés a la grada, no va haver en cap moment actituds o accions que poguessis dir que eren denigrants per l'afició de l'Espanyol. Era la celebració d'una lliga lògica, però és que era lògic ja abans del partit que si el Barça guanyava i guanyava la Lliga al Camp de l'Espanyol, hi hauria una celebració. És que això no es pot prohibir ni frenar.
I de fet Xavi va dir, jo els he dit, va, anem tirant cap a dintre. Vull dir que Xavi també va ser conscient de dir, va, ja hem fet la rotllana, ja està. Vull dir que ja volien marxar també.
Sí, però Xavi, Xavi va dir també perquè se n'adona
que comencen a saltar.
S'està produint...
Bé, el Joan Camí explicava que hi ha
una situació estranya.
Hi ha una primera onada que contenen, hi ha una primera onada que contenen, i després ja quan intenta saltar més gent, ja, és impossible, la seguretat privada ja no pot contenir-los, i aquí és quan comencen a córrer els jugadors del Barça.
Per mi al final és si la celebració és cap endins o cap enfora. I en aquest cas la celebració del Barça era...
interna.
Entre nosaltres, no? És a dir, la rotllana, després la sardana aquesta, estem parlant de casos com el de Mourinho, que jo crec que aprofita que hi ha la gent de l'Inter allà per dirigir-se també cap a
corrent,
cap al públic, sí, sí, el d'Alexander Georgievich, que també es planta al mig de la pista. Jo crec que aquí ja estàs, no? T'estàs dirigint com a mínim dirigint a l'afició, i en el cas del Barça això no va passar. Jo crec que l'Espanyol va estar impecable també en el post, com deia el Santi també en la declaració, de no dir hi ha hagut això, però, sinó que va ser directament demanem disculpes al món del futbol, per mi impecable, i jo no estic d'acord tampoc amb el Joan Collet. Jo crec que avui, escoltant l'Edu, m'ha semblat brutal
l'opinió
que feia avui al RAC1 migdia, on parlava també del que deia l'Edu, de si els radicals representen o no. Deia l'Edu, sí que en representen, i aquesta és la pena que tenim com a espanyolistes.
El caldo venia enverinat, perquè al final tu poses la pell d'un seguidor espanyol que el Barça podia guanyar la Lliga al teu camp, i a més et podia costar més a segona divisió. Aquesta és la realitat.
Clar,
és una combinació, és un còctel molotov per l'espanyolisme. Això per començar. Fixa't que durant la setmana el Barça, jugadors i Xavi, pràcticament no van escalfar res del partit. Hi va haver silenci respecte sobre la situació de l'Espanyol, les declaracions de Xavi a la roda de premsa prèvia del partit van ser per mi immaculades, també les de Luis García, però hi va haver alguns jugadors de l'Espanyol que van aprofitar un tuit del community manager del Barça recordant una dada, que és que es jugava un derbi amb la major diferència de punts que hi ha hagut mai darrerament entre el Barça i l'Espanyol, més 51 punts a fora del Barça, i això, clar, hi va haver, em va semblar que tant Brian Olivan com Sergi Darder volien donar a entendre, doncs, que clar, que guanyareu la Lliga, perquè la guanyareu segur, però en juguem molt més nosaltres i no la guanyarà quasi nostra.
Sí, jo...
Va, em sembla bé que tu vulguis crear un clima d'hostilitat, però clar, després al camp comença el partit, i jo crec que l'Espanyol, que tenia la sensació de que podia lluitar molt millor del que ho va fer, per aconseguir un bon resultat, es va trobar amb un equip que hi va ser insuperable.
Va fer un partit molt dolent, l'Espanyol.
I et va passar per sobre, i 0-3 a la mitja hora de joc, doncs, clar, genera un nivell de frustració.
Es va acumulant, durant els
minuts. Es va acumulant i acaba d'aquesta manera.
A la prèvia, eren molts, no?, que no veien estrany que l'Espanyol pogués guanyar per la necessitat que tenia i el fet que el Barça ho tingués més fet. No?
Jo crec que el Barça no havia preparat
l'altre. Jo crec que el Barça
va ser diferent, diguéssim, el partit de la primera volta al Camp Nou, l'enfrontament Barça-Espanyol aquest.
Sí.
O sigui, la superioritat
és que, les circumstàncies, que amb qui estava picat Xavi durant la setmana és amb els mitjans de comunicació que segueixen el Barça, perquè havien criat l'espècie que l'Espanyol, com que li anava la vida, estava preparant el partit molt intensament, els del Barça sembla que estaven de vacances, no? I ja ens ho va dir, diu, això ens ha picat,
etc.
Només volia dir que abans, quan deies sortosament no va passar res, és veritat, ahir sortosament no va passar res, però compte, perquè aquestes coses s'acumulen i un dia surten, perquè pot haver-hi un altre descerebrat seguidor del Barça que un dia digui me l'apunto, i això els hi farem pagar d'una manera o altra, perquè aquestes coses, hi ha segments radicals de les aficions que se les apunten. Per tant, en la mesura que ens puguem estalviar circumstàncies com les d'ahir, tendirem a que no hi hagi més crispació ni més violència en el futur, perquè, insisteixo, per segons quines coses les aficions tenen molta memòria.
És que jo volia agafar-me aquí que el problema de fons és el problema de la societat que tenim, que no entenem la rivalitat, i nosaltres, els mitjans de comunicació que seguim l'actualitat esportiva, també tenim un paper important de no escalfar segons què, de no provocar segons quines situacions d'odi, de rivalitat o de frustració. Crec que és important, perquè està pujant una generació que tinc la sensació que torna a entrar en violència als estadis, però... i no pot ser que generi aquest clima. És un problema de la societat, en el fons.
Jo crec que hem guanyat amb educació cívica tots, en general, però és veritat també que el món del futbol entra en algunes irracionalitats, sobretot amb algunes rivalitats, que per més anys que passin són molt difícils de bandejar. O sigui, un culer, el 99% dels culers són fonamentalment antimadridistes.
Val. I m'imagino que el 99% dels pericos són fonamentalment antibarcelonistes.
Val. Què et semblaria que el Madrid celebrés una lliga al Camp Nou?
Bueno, em costaria moltíssim de suportar-ho.
Perquè hem de fer exercicis d'empatia, sí. Vull dir... No, però, jo no ho estic justificant, però vull dir... jo vull entendre que els seguidors del Barça no saltarien en cap cas, però ha de ser dolorosíssim veure el teu etern rival celebrant-te una lliga als morros, no?
Sí, però això costa molt de combatre, perquè és molt visceral, és que és de pell. Mira, l'altre dia... Fa dos diumenges a La Vanguardia el Sergi Pàmies va escriure un article a propòsit de per què ell, per circumstàncies biogràfiques, perquè sí. Va néixer a l'exili,
va fer un llibre d'això,
i a l'exili, en aquella època, als anys 60, l'única cosa que unia els espanyols republicans i franquistes era el Madrid, perquè ho guanyava tot. Va venir a Barcelona i ell no sentia una especial antipatia pel Madrid, no? I és una cosa, doncs, que bueno, li continua així, no? I parlava de l'antimadridisme als culers i acabava citant Andriz Aguirre, autor de grans llibres sobre ciclisme, que és seguidor de la Real Societat, que va escriure: el antimadridismo, ya digo, es un valor tradicional en cualquier familia guipuzcoana de bien como la mía. Es un imperativo moral, fíjate, el antimadridismo, es un imperativo moral que cumplimos, si es preciso, con actos que van en contra de nuestro propio carácter. O sigui, que la persona
és irracional,
més educada,
a vegades comet...
Si et posen el Madrid a davant, és que perds el món de vista.
Val, doncs jo vull proposar una cosa. A mi crec que s'han de buscar fórmules intel·ligents per evitar la violència. A mi, si el Madrid celebrés una lliga al Camp Nou, jo el que faria és marxar 5 minuts abans que la guanyessin i deixar l'estadi buit. Buit! És una imatge tristíssima. Un equip saltant al mig del camp amb unes graderies buides.
Però en realitat el que està més trist és tu.
Bueno, tu també estàs a casa, no vols, però com a mínim no ho veuràs i provocaràs una reacció contrària.
No, és una fórmula defendible en el sentit que no és una fórmula violenta.
La indiferència és molt millor que la violència.
Escolta una cosa, per exemple.
És molt bona la idea, el que passa que és molt racional.
Sí, però jo no entenc. No, però escolta'm una cosa, jo no entenc. Parlant del Pàmies, per exemple, jo crec que el Pàmies va fer un llibre sobre el seu no antimadridisme. Sí. Jo no ho entenc, jo no concebeixo el barcelonisme sense l'antimadridisme, perquè des de petits a casa hem crescut sent barcelonistes, no? I, ostres, has desitjat sempre que el Madrid perdés fins i tot els entrenaments, què vols que et digui? I a part, en una època en què costava molt guanyar lligues i en què et topaves en situacions surrealistes...
Però això és bo, amb una rivalitat sana ben entesa.
Clar,
això és bo?
No, però és que una cosa és ser antimadridista, igual que un... Si parlaríem d'un antibarcelonista madridista... I una altra cosa és portar això a un límit que no és el convenient. Però és que, aviam, si ets persona, saps diferenciar les coses. El que passa és que, clar, hi ha molta gent que perds el... O sigui, hi ha molta gent ja que té la violència com a base de vida. Sí. I hi ha molta altra gent que no ho ha determinat per els papers. Això és el que no hauria de passar.
I la rivalitat és com és, per exemple, parlant del Madrid, és que no ens en recordem que no fa ni dos mesos va fer un vídeo al seu a la seva televisió dient que el Barça era l'equip del Franco. Què ha fet Florentino Pérez tots aquests anys que el Barça podia jugar a la final de Copa? Ah, hi ha obres als lavabos del Bernabéu, no es pot jugar a la final de Copa. És a dir, impedien que el Barça tingués la possibilitat
de celebrar-te un
títol. Perquè ja venia molt escaldats d'aquell any que Gaspar anava donant-li diners al senyor del CD perquè anés tirant i ho aconseguir tres vegades seguides. Però què vull dir-te amb això? Que hem fet tard? Vull dir que entre la càrrega històrica que portem i el conreu en el present d'aquesta rivalitat ens costarà molt. Ara, es tracta de no... com et diria jo, de no excitar més les masses, no?
Sí, però jo crec que les minories radicals no poden dominar l'escenari. O sigui, no pot estar dominat el món de l'esport, que a veure, fonamentalment té valors sensacionals per l'educació i per la cohesió de la societat, no pot estar en mans de sectors minoritaris radicals, que és el que al final passa, perquè si tu analitzes el món, a la premsa mundial, en dos dies hi ha dues imatges. La imatge de la celebració, la invasió del camp, la celebració del Barça, i la imatge d'una Barcelona bolcada, no?, plena d'il·lusió amb l'equip femení i l'equip masculí de guanyant la Lliga. No? O sigui, són dues imatges al món llançades en 24 hores, no? Cadascuna, a més, amb un relat concret. Però una és una imatge, diguéssim, majoritària, i altra és provocada per una minoria, és un sector radical. i el pes pràcticament és el mateix amb el que és a l'entorn global. Això és el que no pot ser.
I tant. Hem de fer una pausa i després el Saperes ha mirat altres grans celebracions forànies a la història del futbol. Recordeu que el Madrid va celebrar alguna cosa al Camp Nou?
Sí.
Ho recordeu?
Sí, sí.
Ara l'expliquem. El Madrid ha celebrat alguna cosa al Camp Nou. Ara l'expliquem.
RAC 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona. Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus. Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford. Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Benvolgut professional, el 30 de maig des de les 7 del matí, gran obertura al Bramat Sabadell. Vine i descobreix els millors preus de la zona amb l'IVA inclòs. Més de 8.700 metres quadrats amb els materials de qualitat professional que necessites a preus imbatibles. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Com dèiem, abans d'anar a publicitat, el Roger Saperes ha estat avui mirant si el Barça havia patit alguna celebració a casa i n'hem trobat una de molt peculiar.
Sí, deixa'm que ho fem cronològicament, Aleix. N'hem trobat un parell. Començo per la més recent, la temporada 13-14. 17 de maig del 2014, comentava abans el Santi. Jornada 38, Barça i Atlético hi arriben amb 3 punts de diferència favorable al conjunt matalasser. 89 punts els de Simeone, 86 l'equip del Tata Martino. Si el Barça guanya és campió, s'avança el Barça amb gol d'Alexis al 33, empata Godín al 49, el 19 de la segona part, Mateu Laoz anul·la un gol que, revisat, hauria estat legal a Leo Messi. El partit finalment acaba amb empat a 1 i l'Atlético es proclama campió de Lliga.
Xiula el senyor Mateu Laoz. Barça 1, Atlético de Madrid 1. L'Atlético de Madrid campió de Lliga. El Barça necessitava guanyar i no ho ha aconseguit. Aplaudiments del Camp Nou pel campió de Lliga, ha treballat tot l'any, ha lluitat i ha acabat sent el just campió, Saperes.
Molta esportivitat. Aquests són els aplaudiments de la gent del Camp Nou, que dempeus esportivament aplaudeix el campió, que amb tota justícia ho celebra sobre la gespa de l'estadi. I compta, el Camp Nou. Crits d'Atleti, Atleti, suposo que ara ja animant també de cara a Lisboa, que el que han guanyat aquí ho repeteixin contra el Real Madrid.
Clar, és que no és el mateix. No. Per mi no és el mateix, perquè el Barça va patir fins al final perquè no guanyés el Madrid aquella lliga, i sí, li feia gràcia guanyar-la, evidentment, va lluitar per guanyar-la.
Però eres tu, que podies, no és que...
Ja, podies haver-la guanyat,
la lliga del Madrid,
però la sensació era, bueno...
Tenia la panxa plena.
No l'ha guanyat el Madrid, venim de la panxa plena, sí, i ara a veure si els hi donem ànims i guanyen la, el 2014 sí, la Champions la sortia, i la van palmar.
A la sortida de l'estadi me'n recordo que...
Evitar la dècima!
Sí. Els hi deien, bueno,
per la quinzena!
El miércoles, el miércoles. Sí, el miércoles.
Bueno, va ser aquell del 90 i Ramos, va ser que la teníem perduda, i el 90 i Ramos força la prova i la guanyen.
Jo aquell dia vaig notar... Fixa't que és un partit que pots guanyar, bueno, que de fet has de guanyar, no? Perquè, sí, perquè el gol de Messi és legal. No vaig notar molta animadversió a la grada en aquella situació.
No.
Molta protesta. Vaig notar un públic resignat. Estava pleníssim l'estadi. Es va celebrar molt el gol d'Alexis, que és un golaç, sense angle. Mm. Però hi havia certa resignació perquè l'equip venia ensenyant... detalls
complicat, i havia estat un any complicat.
Venies de no poder guanyar-li a l'Elx, havies empatat a 0 contra l'Elx, venies anunciant, no?, que aquella lliga igual no es guanyava i que no estaves bé, i la gent com resignava, acceptant la situació de l'equip, i no hi va haver una sensació de protesta. És evident que el mateix partit contra el Madrid, doncs suposo que l'ambient hagués estat més tens. L'Atlètic de Madrid mai significarà.
Mira, anem aquest.
El que representa.
Contra el Madrid. Hi ha algun precedent al Camp Nou, com dèiem?
Sí, mira, el 93-94, Supercopa d'Espanya, anada 12 de desembre del 93, 3-1 pel Madrid, Stoichkov, Alfonso, Zamorano, Alfonso, la tornada, un altre dia 17. Com aquest partit de Lliga, aquell també es va jugar en un dia 17, en aquest cas de desembre del 93. Empat a 1, el Barça necessitava remuntar aquell marcador, no ho va fer, gols de Zamorano i Vaquero. El Madrid, campió de la Supercopa d'Espanya, i compta com ho va celebrar perquè va fer la volta d'honor al Camp Nou. Avui he anat a buscar l'edició de Mundo Deportivo. La vuelta de honor solivianta al palco. Núñez y Gaspar la consideran una provocación blanca. Diu el president...
Perdona, solivianta és un... Hosti, m'encanta, no? Aquesta paraula. Sí. Sí,
parlant de Núñez, diu el president...
Un llenguatge ric.
Sí, ja, l'any 93, a Mundo Deportivo.
Aprenent, llegint Mundo Deportivo.
Solivianta,
El presidente azulgrana estalla. Estem parlant de Josep Lluís Núñez. Si los jugadores del Real Madrid pretendían que la afición del Barça les tirara flores por su victoria en el Camp Nou, sin duda lo han tenido con creces. Les han tenido con creces, perquè els van llançar alguna taronja i alguna ampolla als jugadors del Real Madrid. I el vicepresidente, que en aquell cas era Joan Gaspar, indignado. Es impensable que nosotros hagamos algo así si les ganamos una copa importante en el mismísimo estadio Santiago.
Bueno, perdona, que el 97 va baixar
però
el senyor
no
Gaspar.
Era un Barça Betis.
Val.
I detall que també em sembla significatiu, diu el Real Madrid d'ha utilitat el fosso al que hi havia al Camp Nou perquè la gent no saltés al camp, però compta perquè la crònica diu: una vez Sanchís recibió la Supercopa, los blancos se dirigieron hacia el gol sur donde se encuentran los Boixos Nois. El público manifestó su descontento con el lanzamiento de algunos objetos y dialécticamente los aficionados corearon el nombre del Tenerife recordando que el club canario les impidió ganar las dos últimas ligas.
És la final que quan el Madrid torna a Madrid a l'aeroport, Mendoza viatja amb l'equip i quan arriba es troba aficionats i és aquelles imatges
de
Polaco el que no vota.
I tenen les dificultats per sortir del Camp Nou i el moment en què està esperant el Real Madrid per poder anar al túnel de vestidors, i és aquella imatge també en què Hugo Sánchez, que és davanter del Real Madrid,
toca la paperotera,
mirant a tribuna,
remena la carn d'olla i després l'acabarien sancionant amb dos partits i una multa de 130.000 pessetes per aquell gest a Hugo.
O sigui, toques el nas.
Això, quatre partits era del 93?
Desembre del 93, 17 de desembre del 93.
I què va passar a començaments de gener del 94?
El 5-0.
El 5-0. Per què? Perquè els
jugadors
del Barça veuen el Polaco el que no vote per la tele i dius, però què és això, 5-0?
El hat-trick de Romario el dia el 8 de gener del 94.
Bona seqüència, eh?
Aquell dia que encara se sent el retrunyir pel Camp Nou, el maluc del Corta, que
crac
de la cua de vaca que li fa Romario.
Ah, clar, clar, clar.
Tot té conseqüències,
és el maluc del Corta.
Sí, clar, 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 sí, sí. És, mira, et diria que és un dels primers records futbolístics que m'han quedat gravat. Primer la Copa d'Europa del 92.
I l'esquena del Corta.
I després l'esquena del Corta i la cua de vaca aquella.
La falta de cumen, aquell efecte.
Quin xitxarro, que bullon i la veu passar, no?
I ara havia fet una l'any anterior, que empates a un al Camp Nou.
I va passar de sense mirar a l'Audrup per assistir Romari.
Mirant cap a la graderia.
Sí, sí.
Ai, Déu. Bé, doncs això volíem recordar avui, que és cert que el Madrid, l'any 93, va celebrar, no?, a la cara dels seguidors
del Barça. Fa una volta d'honor, els jugadors se'n van a una Supercopa cap a la zona dels boixos nois.
Poques llums, també.
No sé.
Imagina't ahir el Barça a celebrar allà.
I un jugador que remena la candolla també mirant cap a la
llotja.
Eren altres temps.
Va ser una mica més suable del Barça ahir.
Bé, a veure com acaba tot plegat. Com deia l'Antoni, això anirà per llarg. Primer hem de veure les sancions. Jo espero que siguin exemplars, tant per part de la Lliga com dels estaments, i la Generalitat ja d'entrar també i posar una multa econòmica, doncs, que la posi, i l'Espanyol. L'Espanyol ha de donar un cop d'efecte també per netejar una mica la imatge, no?, que queda tacadíssima després del que vam veure ahir. A veure què passa en els pròxims dies, perquè això anirà per llarg. Demà en seguirem parlant. Demà al Món RQ, un dels responsables dels Mossos d'Esquadra parlarà demà amb el Basté i explicarà una mica com va anar tota la logística i també què s'està fent, no?, per intentar esbrinar quines persones van saltar i van intentar, doncs, estomacar els jugadors del Barça.
Per cert, el Barça ha de jugar contra el Valladolid, no?
Sí, dimarts.
Rival dimarts vinent de l'Espanyol per salvar-se.
Dimarts de la setmana vinent, jornada entre setmana. Un dimarts a les 10 de la nit, un horari que ens encanta. Dimarts a les 10 de la nit, aquest Valladolid-Barça. Gran horari, gran horari, sí, sí. No, no, la setmana que ve juga dimarts al Barça a les 10, dimecres l'Espanyol a les 10 i dijous al Madrid a les 10. Ja, molts partits ja no serveixen per massa cosa, però és una jornada de lliga entre setmana la setmana que ve, que és horrorosa.
Ja, si no hi ha sol, al Barça li va bé.
Ja ho va dir Xavi, ja ho va dir Xavi.
Però depèn de l'alçada de la gespa.
Això també és veritat. Mira, precisament, ara canviarem de terç i parlarem d'aquesta lliga, la 2022-2023. M'agradaria fer un exercici, que és preguntar-vos, per vosaltres és la lliga de què? Hi ha alguna cosa? És la lliga de què?
Nosaltres... De l'1-0.
Sí? Sí. És la lliga de l'1-0. Sí. Per tu?
Per mi és la lliga de Xavi.
La lliga de Xavi.
I aquí és la lliga dels quatre mitjos.
M'agrada això, m'agrada això. Mira, per nosaltres hem fet 6 punts. Aquest és el primer.
La lliga de l'1 al 0.
Final! Final, 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 final! Victòria d'or del Barça al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid. Gràcies a un gol de Ferran Torres i gràcies a un futbolista que està en estat de gràcia.
¿Pero qué pasa con el 1-0? Hombre, puestos a elegir, prefiero un 4-0, ¿no? Pero, o un 5-4. Pero claro, cuesta marcar goles, la gente defiende bien. Cuesta mucho tener un contrario delante, y más un Real Madrid, que es recién campeón de la Champions. Ganar 1-0 es un resultado fantástico. Hemos ganado muchas veces 1-0 jugando muy bien, y no vale. Entonces es el club más difícil del mundo. Tienes que ganar y convencer.
Doncs sí, per nosaltres jo crec que serà recordada com la lliga de l'1-0. De moment, hi ha més coses, eh? Ho hem estat mirant, 11 partits per 1-0 al Barça i 3 partits per 2-1. Això vol dir, 11 més 3, 14 victòries per la mínima de les 27. És a dir, el més del 50% de les victòries han estat ajustadíssimes.
Però ens n'anem sempre al resultat.
Bueno,
però no, escolta'm una cosa.
Pel resultat no. Fa guanyar, no?
Sí, val, ens anem al resultat, però
vigila,
sí, jo crec que el matís aquí...
Vigila el malonet,
No, però jo crec que el matís aquí és veure d'aquests partits que es guanyen per la mínima, hi ha partits que has jugat bé i has merescut guanyar per més gols, i hi ha partits que realment no has merescut guanyar, en alguns fins i tot has guanyat, i gràcies a Déu, perquè igual no mereixies guanyar perquè no has jugat bé. D'acord? Per mi, el valor que s'ha posat damunt la taula és que al Barça li ha faltat talent a dalt i li ha faltat el gol per tancar els partits, i això li ha proporcionat dificultats fins i tot en el tram final de molts partits per no haver tancat i no haver aprofitat els bons moments per tancar el partit.
Jo ho llegeixo al revés. O sigui, jo el que ho llegeixo és que el Barça ha tingut el talent d'adaptar-se a defensar bé.
Sí, però jo parlava de talent ofensiu,
Sí, però amb l'1-0...
Talent ofensiu t'ha faltat.
Tu pots dir, el problema és que no tenim gol, o la virtut és que només un gol tenim capacitat d'adaptar-nos a un nou futbol i som capaços de defensar, i defensant bé podem guanyar partits que abans era impossible guanyar-los. Aleshores, per mi, la lliga de l'1-0 no és una lliga crítica, sinó que és una lliga virtuosa, en el sentit de que el Barça ha sapigut adaptar-se al futbol d'ara, i en el futbol d'ara la base, una de les bases fortes, és defensar bé, i el Barça ha defensat bé, i només 13 gols en 34 partits per mi és un exemple, i jo ho trobo al revés d'una qüestió negativa, ho trobo, ho llegeixo en positiu.
Jo ja estic bastant d'acord, perquè costa molt guanyar, en el món del futbol costa molt guanyar, i per tant, quan tu guanyes és que alguna cosa has fet bé.
Jo dic una cosa, jo crec, o sigui, ara vaig a dir el que sé que pensa Xavi d'això. O sigui, Xavi li dona valor a que l'equip hagi sabut defensar en moments determinats, i li dona valor, per descomptat, que no només ha estat defensar bé, ha estat tenir un porter com Ter Stegen que t'ha salvat els mobles molts cops. Sí. I això, evidentment, que li has de donar valor, perquè això t'ha permès solucionar molts partits, guanyar punts, i al final guanyar la Lliga és l'objectiu. Ara, Xavi creu que ha de firmar 4 o 5 jugadors titulars la temporada que ve per guanyar talent a dalt. És a dir, ell no està content del tot. No està, i això no és
evident.
T'estic informant, no t'estic opinant.
Sí, però això és una evidència.
No està content del tot perquè creu que el Barça s'ha de projectar des d'un punt de vista molt més ofensiu, i ha de tenir molt més potencial ofensiu per tancar els partits que ha merescut tancar. Els que no ha merescut tancar perquè no jugues bé, doncs és un problema que has de resoldre des del punt de vista del joc col·lectiu. Però hi ha altres partits que has merescut tancar abans i no ho has fet perquè t'ha faltat talent per finalitzar les jugades. I Xavi està preocupat per això sense deixar de donar-li valor a l'aspecte defensiu. Em sembla que estem parlant del Barça, no estem parlant d'un equip a la zona mitja de la taula,
però
que està content per ser defensat.
Però té molt mèrit el que ha fet el Barça aquesta temporada, amb els jugadors que ha tingut i els problemes que ha tingut,
que molta gent li ha volgut treure.
Quan t'has preguntat com la recordarem, i he dit la Lliga de 1-0, jo no li dono cap connotació pejorativa.
Jo tampoc.
Jo és descriptiva, és el que ha passat. El Barça ha guanyat 17 partits.
No val menys la Lliga.
14
partits.
La meitat, sí.
Ara, si l'1-0 és també l'expressió d'un equip que moltes vegades ha tingut problemes per governar els partits. O sigui, quantes vegades no hem dit la paradoxa d'un Xavi, que és un dels millors migcampistes de la història del futbol mundial, que està entrenant en un equip que no governa al mig del camp. Ho dic també per sortir de la dicotomia entre la defensa i l'atac, no? Vull dir, també hem tingut un problema al mig del camp que jo crec que s'ha de...
Sobretot quan t'han faltat jugadors, Antoni.
Sí.
Quan has tingut els 4 d'ahir.
I quan Xavi fa el pas per posar, com deia el Santi, 4 migcampistes, i aleshores un dels quals a vegades és com un dels extrems.
Els 4 que tens al cap.
Sí.
Quan ha hagut d'entrar Sergi Roberto i Cassier, sempre els hi agrairem els gols que vam fer contra el Madrid, però l'equip ha perdut.
Però jo crec que no estem tan lluny, és a dir, vosaltres potser li doneu més valor a que el Barça necessita governar i per tant atacar més i per tant poder fer més gols, no? I el Santi, i en aquest cas jo també li dono molt valor a saber-se defensar quan no saps atacar bé, no? Vull dir, no estem tan lluny, perquè això vol dir que la manta et dona per una cosa o per l'altra de moment. Després, si fas més fitxatges, potser la manta et donarà per defensar i per atacar, però ara mateix...
Moltes vegades no és que hagi sabut atacar bé. Moltes vegades és que Dembélé i a Rafinha, per exemple, més enllà dels mals moments que ha tingut Lewandowski a la segona volta, no? Però Rafinha i Dembélé són jugadors que moltes vegades acaben malament les accions. I són jugadors d'un cert talent amb moltes de les seves capacitats, però aquest no el tenen.
No el tenen
molts cops.
No
prenen bones decisions, i a vegades una mala decisió en una situació de perill, de pregol, com diu Xavi molts cops, es converteix en una jugada que s'esveix. Clar, i per tant no tanques el partit, i per tant tens la sensació d'haver demanat l'hora els últims 15 minuts per no haver aprofitat els grans moments que
tenen el partit. Tu preferies un 4-3 o un 1-0?
Aviam, primer...
No, tots preferiríem un 4-0, tots preferiríem un 4-5-0, però jo pregunto, què preferies, un 4-3 o un 1-0?
De base sóc cruifista i sempre prefereixo fer més gols que el rival i no oblidar-me de la gent que va al camp per donar espectacle. Però t'haig de dir una cosa, també oblidem moltes vegades, primer, que jugues contra un rival, segon, que el nivell mitjà dels equips ha pujat. Els grans no guanyen amb molta suficiència, d'acord? És a dir, més enllà del City, que guanya molts partits per golejar de la Premier, però que és una autèntica màquina de triturar equips, aquí a Espanya, per exemple, m'agradaria ajuntar quantes golejades han fet el Barça i el Madrid aquesta temporada, per exemple. no estem en el context de fa 10 anys amb les plantilles que tenia en Barça-Madrid, que el Barça guanyava una Lliga amb Guardiola amb 99 punts i el Madrid de Juan, i el Madrid de Pellegrini en feia 98.
Vale. Però és que el Barça Xavi pot fer 91 punts, eh? pot fer 97,
equip,
si vol.
Un equip com el Madrid de Pellegrini que els vuitens de final de la Champions queda fora, eliminat per l'Olímpic del Lió, és capaç de lluitar-li la Lliga al Barça Guardiola fins a l'última jornada. I la guanyes per un punt de diferència, 99-98. Hi havia molta diferència entre aquelles plantilles i la resta. I ara no. Ara costa mastegar els partits, el nivell per mi de Madrid i Barça ha baixat.
Però si el Barça pot fer 97 punts si guanya els 12 que li queden.
Sí,
d'acord. L'únic que els farà amb un 1-0, no amb uns 4-0.
És que a mi el mèrit del Barça aquest any és... Ostres,
adaptar-se
a la situació que està el club.
El compromís,
perquè, clar, perquè dius, home, sí, a Xavi li han fitxat futbolistes, sí, però si tu, o sigui, els tres futbolistes que realment havien de fer pujar la qualitat, que t'han gastat diners, són Rafinha, Koundé i Lewandowski, que t'ha costat 150 milions. No conto Ferran Torres, del mercat d'hivern, el fitxes desesperat perquè hi havia por al carrer de no ser ni quart i no arribar a la Champions, d'acord? Els que fitxes aquest estiu són tres jugadors per 150 milions d'euros. Que és una pasta, però que no t'has gastat 300 o 400 o 500 milions perquè no te'ls pots gastar. Vull dir, no has fet una gran selecció mundial. Has mirat de millorar algunes posicions. Ostres, per mi, en fons d'armari, vosaltres creieu que tenim millor plantilla que el Madrid? Jo crec que no. I li has fotut 14 punts. Aquest és el mèrit del Barça de Xavi.
En fons d'armari no tens millor plantilla.
Li has fotut 14 punts a un equip que tens 4 baixes i et ve a la Copa i et fot una castanya a la segona part i te'n fot 4. I en canvi a la Lliga li has fotut un puro de nassos.
Però posem el valor.
Aquest és el valor.
Diguéssim, aquest any, enguany no, però la temporada passada el City va caure amb el Madrid. I el Barça li ha tret 14 punts al Madrid.
Sí, home.
14 punts.
Però tu què creus, que estem a prop del City del Madrid o estem lluny, amb un cara a cara a Europa?
Jo crec que estem més lluny del que es ven.
Jo crec
que... perquè estem venent...
Jo del Madrid, sí.
Estem venent...
El nivell de llunyania que tenim no sé...